A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Passen dos minutets d'un quart d'onze del matí i és hora de medicina comunitària. I avui ens visita novament l'odontòloga, la dentista del CAP, Andrea Arnaldo. Què tal? Bon dia, benvinguda.
Bon dia, Carola, bon dia a tothom.
De seguida parlarem de temes, òbviament, que tenen molt d'interès. L'última visita de l'Andrea vam aprendre moltes coses i vam descobrir moltes coses, sobretot aquesta de que les càries les causa el sucre i prou, és a dir, que no, aquí no hi ha excusa possible, que ho recordo perfectament. Però avui també venia perquè, ho fem coincidir, perquè dimecres vinent, el dia 20 de març, és el Dia Mundial de la Salut Bucodental. I no sé, Andrea, si amb motiu d'aquest dia, no, amb aquesta coincidència, des del CAP també, atenent a que feu atenció també pel que fa a temes de salut bucodental, teniu previst algun tipus de jornada, activitat o xerrada o el que sigui, no?
Sí, tenim... Hola, bon dia, Carola. Tenim prevista al CAP, amb motiu d'aquest Dia Internacional de la Salut Bucal, una xerrada per, bueno, és per tota la població, en realitat, és per famílies, està orientat a embarassades, postpart i nadons. Però sempre diem que és la població, perquè els nadons i els nens ara estan amb la família. Doncs la primera part serà amb la família, amb tota la població que vulgui venir, els nadons o nens, el 19 de març a les 3 de la tarda, a la sala PAT del CAP de Sitges, i després, a partir de les 5, les embarassades.
D'acord.
I també, després de cada taller, farem les revisions que podem fer, sí, dels nadons o embarassades, perquè aquests són el grup prioritari del nostre CAP, embarassades i nadons.
D'acord. I ara, clar, molta gent estarà preguntant, nadons, els nadons, però els nadons no tenen dents, no? I però sí que hi ha salut bucodental, és a dir, encara que el salut de la boca sí que hi ha, no? Encara que no hi hagin dents, és,
sí,
a dir, s'ha de revisar això.
Sí, casualment, anem a parlar aquest del Dia Internacional de la Salut Bucal, l'origen és aquest que estàs dient, Carola. Aquest dia va sorgir el 2000, van dir, mira, farem un Dia Internacional de Salut Bucal perquè ja no sabem com parar tot això que està passant. I ho vam fer a la Federació Internacional Dental, pensant en promover la consciència sobre la importància de tota la salut bucal, tenim en compte que la boca tenim teixits tous, no només dents, que tenim glàndules, que tenim una articulació única, que és bicondília, que tenim una sèrie de comunicació com la ronda de dalt, amb el cap, amb el col, i que arribem fins a abans dels otorrinos, que l'odontologia és una llicenciatura a part, que té les seves especialitats.
Cert.
Que hi ha una comunicació que debuten malalties a la boca abans que al cos. Per això els nadons, tot i que no tinguin dents, podem revisar, perquè s'acostuma una mica tot el que és la consulta, perquè sàpiguen que la boca la revisa altra metge que només fa això. Hi ha fins i tot dintre de l'odontopediatria, que és una especialitat de l'odontologia, tenim, bueno, jo vaig fer al seu moment, als 90, una especialitat a un hospital que era només odontopediàtric, però aquí al Sant Joan de Déu tenim, i a l'Hospital de Nens de Barcelona tenim una àrea que és odontobebé. O sigui, imagina. Hi ha malalties i síndromes que debuten a la boca.
Clar, que ara una mica lligat amb el que explicaves, Andrea, probablement la ciutadania així en general, no, tenim entès que quan parlem de salut dental pensem en dents, no? En dents, en càries, no? En poca cosa més, no? En implants o això que se't cau una dent. I entenc que la salut de la boca és el que deies ara, eh? Són moltes més coses i fins i tot és un espai, diguem, on s'originen moltes malalties que després tenen altres afectacions que no són només a la boca, oi?
Sí, exacte. Aquest és l'objectiu d'aquest Dia Internacional de la Salut el 20 de març, per això fem aquesta xerrada de prevenció el 19 de març, per conscienciar de la importància de la salut bucal en relació a la salut general, no només les malalties que són prevenibles, com aquestes que vam parlar l'altra vegada, la càries, bueno, el 99% de les consultes a un centre d'atenció primària, però és a tot el món, és de càries i genives, i són malalties 100% prevenibles, o si voleu tornem a parlar l'altre dia de periodontitis. Però avui volia parlar també de l'impacte general que té això de la salut bucal, que està estrictament relacionat amb el resta del cos. Fins i tot, per exemple, les malalties de les genives s'han relacionat a estudis científics, però això ho podem mirar vosaltres mateixos, amb malalties cardíacas, diabetes, complicacions a l'embarassó, ictus... A veure, a la meva opinió, tranquil·litat, o sigui, no...
Sí, no, ara no alarmarem, eh?
No alarmarem, tranquil·litat, en la meva experiència...
Si tenen les genives inflamades, no vol dir que tinguin una cardiopatia. Aquest no és el lligam, eh?
No, el lligam no és aquest, tot i que hi ha com una tendència a fer una mica de publicitat per aquesta banda. La meva opinió és, Carola, com que aquestes malalties són les més comuns, perquè no hi ha com una atenció, que aquest també és l'accés a l'atenció dental de qualitat per prevenció, és també el que volem conscienciar i promover a la població en aquest dia, com que no hi ha això, doncs clar, si tothom té, si el 99% de la població té en algun moment de la seva vida una càries o una malaltia de genives, per tant, qualsevol malaltia. Doncs fins que no arribem a fer una prevenció com cal en nadons, en embarassades, no arribarem a dir quin impacte té realment. En la meva experiència, aquesta és la meva opinió, O sigui, aquesta és la meva opinió per la meva experiència, que, bueno, sí, afecten, però tranquil·litat, perquè a vegades ara al cap sí que ja comencen a dir, no? I doncs arriba la gent i diu, és que jo tinc diabetes, no sé si tindré diabetes. No, tranquil·litat, això no és així, d'acord?
Sí. D'acord. Per tant, sense alarma, però sí parant atenció a aquesta salut bucodental que vagi més enllà de, doncs, fa una mica mal de la dent, la tinc una mica corcada, penso que tinc una càries. Va molt més enllà la salut de la boca, no? Clar. Perquè, clar, per exemple, amb un nadó, què és el que se li mira? És a dir, quan mireu la boca d'un nadó que no té dents, no? Sí. I que, doncs això, molta gent diria, ui, un nadó perquè ha d'anar amb un odontòleg, perquè ha d'anar a cap visita si no té dents, no? Què és que li mireu a un nadó?
Bueno, un nadó la mirem des que arriba a la consulta extraoral, o sigui, com es comunica si està fent alletament matern o no, com va ser el part, perquè el tipus de part, bueno, i a la boca, bueno, hi ha un munt de coses al voltant de la odontopediatria en si mateixa com a especialitat, que és una especialitat de l'odontologia, com hi ha altres, que també aquest dia vol conscienciar de que tenim especialitats, de que no tothom pot fer tothom, o sigui, no pot fer
tot. Sí, com en altres àrees de la medicina, no? Igual que hi ha cardiòlegs i hi ha digestòlegs, no? Doncs dins de l'odontologia, doncs hi ha odontopediatria i altres tipus d'especialitats,
no? Sí, al cap fem odontologia preventiva i comunitària, odontopediatria i cirurgia, però la resta, o sigui, quan derivem, sempre els diem, torneu, perquè preventiva i comunitària encara es fa només al cap. O sigui, no fa el privat. O sigui, derivem per les especialitats que no cobreixen. Doncs a la boca del nadó el que mirem és teixis tous, sobretot, més cadents. Hi ha altres malalties, no sé si vols que parli, perquè hi ha una malaltia que es diu perles d'Epstein, que són com unes perlites que surten abans de... O sigui, quan a vegades hi ha dents neonatals, o sigui, de teixis tous i teixis durs que pot mirar la mare. També hi ha problemes amb la lletament materna perquè té el frenet o el lingual o el labial massa curt, doncs...
Que compte, aquest és un tema molt desconegut en el món de l'alletament i és prou freqüent i soluciona problemes de, és a dir, lactàncies frustrades, moltíssimes lactàncies frustrades s'han solucionat simplement perquè el nen té el frenet curtet, i això és un tall que és una cosa facilíssima de fer i és miraculós, és a dir, s'arregla instantàniament, sí. És d'aquelles coses que moltes vegades no es coneix gaire i té una solució realment molt fàcil.
Sí, i després, bueno, altres síndromes o malalties, bueno, hi ha llibres immensos de patologia de nadons.
Però en tot cas és important, és a dir, el nostre nadó hauria de rebre aquesta visita, se li hauria de mirar la boca, encara que no tingui dents, o encara que no tinguem un problema amb la lactància específic, però ho hauríem de fer.
Sí, a Sitges ho estan fent molt bé ja de fa temps, perquè hi ha un molt bon equip de pediatria que això ho fa. Que esteu tranquils. El que està promovent és que abans de l'any vinguin, tot i que no tinguin dents, perquè s'acostumen una mica que hi ha altra figura, que no és només la pediatra. Doncs la pediatra a Sitges funciona fantàstic i fins i tot tenim una doctora Sandra, que també fa frenectomia, o sigui que està tot molt ben dressat. Però jo insisteixo, i elles també insisten en enviar-me-los, perquè s'acostumen una mica a tot, no? En general, hi ha tots sants, però pot hi haver malalties. Jo no vull posar-me aquí a dir-te tots els síndromes que poden debutar a la boca, però sí, poden debutar moltes malalties.
I entenc que amb un nen encara més, síndromes. Tenint en compte, no?, que els nens tot va parar la boca, no? És a dir, que aquestes edats, és a dir, diguem que la boca és un canal per al que de descobriment pels nadons, no? Sí. I pels bebès, aleshores no sé si això també d'alguna manera augmenta el risc, no?
Clar, augmenta el risc i també el que volem és conscienciar de promover la prevenció i tot el que fem abans de l'any es queda al cervell com un neuroengranatge. Per això tot això de la dieta que està de moda, el baby led weaning, sí, que comencen a menjar, sí, això és perquè l'articulació ha de funcionar correctament. La majoria que no ho vam fer, mosseguem d'un cantó i de l'altre no, no? O sigui, sempre tenim més tendència a mastegar d'un cantó i no de l'altre. Doncs per això a vegades això fa una autonateixa. Uh-huh. A vegades mirem boques i hi ha d'un cantó rosa, bé, perfecta, la geniva, l'altra vermellosa com una maduja. Dic, a veure, d'aquest cantó només mossegues d'aquest. Ara amb els nadons, quan fem aquestes consultes, comencen a menjar abans de temps, abans de tenir dents...
Sí, saben que això fan... del baby led weaning és aquesta proposta, d'alguna manera, no sé com explicar-ho, que el que diu o el que proposa és que en el moment en què el nadó comença a fer l'alimentació complementària... Que això
quan se'n pot assegur.
Exacte, que és cap als 6 mesos aproximadament.
Sí, quan pot estar assegut sol.
Sí, el que es proposa és que en comptes de passar-ho tot per la trituradora, que és el que es feia, s'ha fet històricament, i fer les farinetes, doncs que no, que els hi donem el menjar com a trossets, no? I que sí, ells d'alguna manera, obligar d'alguna manera els nens des de ben petitets a fer aquest moviment, no?, de mastegar, de tot plegat, eh? Clar, aquí hi ha com darrere doncs la por de molts pares a que el nen s'ennuegarà, s'ofegarà el nen, tot això hi ha estudis, no s'ennueguen, no s'ofeguen, es pot fer, però òbviament sempre millor si ho fan acompanyats d'un metge, no?, en aquest cas, o d'un doctor, que els hi donarà, entenc, les pautes, no?
Sí, perquè... nosaltres sí, pediatria, on a pediatria també ho fem, i també la importància abans de l'any de començar a netejar, la importància de la higiene oral, perquè només fan canvi de bolquers i no em deixa, no, perquè la boca no vol, clar, sí, la boca és un món a part, per això som una licenciatura i una especialitat a part, per això que tu dius, perquè comença la vida per la boca, no? Comença la vida, entra per la boca, parlem, les dents i la boca no és només per menjar, també és per parlar, per expressar emocions, per el benestar emocional, psicosocial, o sigui, engloba moltes coses, doncs clar, el nen no vol que li toqui la boca ni la mare. Ostres. Doncs ha de venir perquè s'acostumi que la higiene oral és obligatòria, és innegociable, i tot el que fem abans de l'any queda el neuroengranatge i no hem de parlar la resta del temps, cada vegada, cada dia, cada nit. Ves a raspallar les dents? No, ho deixem estar. Venim abans, durant l'any, ho fem, i ho fem en automàtic com el canviar el bolquer, el mateix, amb molt de carinyo, amb molt de firmesa el primer dia.
Ostres,
ho fem
que interessant
en joc.
Això que expliques, perquè això...
I això ja no parlem més.
No ho expliquen gaire, eh? És a dir...
No convé.
No ho expliquen gaire, és
no
a dir...
No convé perquè hi ha uns avances tecnològics en 3D i en informàtica que s'han de solventar. Ara tenim... També altra,
i com hauria de ser aquesta rutina? És a dir, aquesta mare, per si ara ens està escoltant doncs alguna mare o alguna àvia, no?, que estigui cuidant ara, per exemple, el bebè, no?, de la filla, tot plegat. Com hauria de ser aquest, és a dir, aquest moment de li canvio el bolquer i també li miro la boca, no?, i li netejo la boca. Amb com ho fem? Amb què ho fem?
Bueno, depèn de l'edat, podem començar amb una gasseta i aigua.
D'acord.
Ja també actualment la indústria també s'ha posat amb això i tenim ara dedals per les mares.
Sí.
A mi m'agrada dir-les als pares que facin el que puguin, perquè això una vegada que s'implanta s'ha de fer totes les nits, perquè no podem fer-la una nit sí, com un joc i l'altre dia no, o sigui, no és un joc, no és que el meu fill ho fa sol, sí, ho fa sol, però després nosaltres hem de reforçar fins als 10 anys, Carola.
És a dir,
fins que tingui la capacitat d'abstracció de la ment, d'entendre la conseqüència dels seus actes, fins que tingui la psicomotricitat fina de tallar-se un glaç de peus i mans i encordar-se les sabates. O sigui, aquest dia vol promover que la higiene oral és innegociable i previne un munt de malalties que afecten a la resta del cos.
No, no, és que m'ha quedat amb això, que ara ho estava apuntant. Que la higiene oral és,
innegociable.
És innegociable, és a dir, que ens diu ara una odontòloga, no podem, diguem, d'alguna manera rascar d'aquí, dir, ah, avui no ho faig, avui tinc son, avui estic cansada, avui el nen em fa mandra, no tinc ganes de discutir, no, això, i entenc que, i d'aquí també aquestes xerrades, no?, de que ho implantem des de que som ben petits, ben petits, ben petits, per després doncs, evitar altres discussions. Tot això va molt lligat amb el que vas explicar l'altra vegada, que recordava que deies que la vostra tasca és molt preventiva, no? I que justament en matèria vocal la prevenció és molt important perquè evita després molts drames. I em crida l'atenció que ara has dit la boca és un món, no? I per la boca entra la vida, doncs això, des dels nadons entra la vida des de ben petit i ens serveix per moltes coses, però paradoxalment la ciutadania no dona la importància a la boca, o és la sensació que em fa, no? La percepció que tinc és que no donem la importància a la boca que tu ara estàs manifestant que té, no? És a dir, anar al dentista en general ens costa bastant a tots, És veritat que sabem que si després s'ha d'anar a visitar privat, tot això requereix una despesa, tot plegat, però entenc que per això que la feina vostra justament és evitar aquesta dentista privada, no?
Exacte, és una oportunitat per recordar que hem de promover pràctiques de salut bucal que són molt fàcils, hem d'intentar apropar l'atenció odontològica de qualitat, de prevenció comunitària a tot el món, no només a tot el món, però això aquest dia des del 2003 és per tot el món, perquè això passa a tot. I l'altra cara de la moneda és això que dius, no? De la odontologia privada que és tan cara i que hi ha un món de tecnologia i d'avances tecnològics al voltant de l'odontologia i això recau tant a l'odontòleg com al pacient. Sí, perquè el que fa ric no és l'odontòleg, tot i que pensin que sí, que no. Ara, actualment tenim, per exemple, en tecnologia 3D, ja no es fa més en pasta les impressions, Carola. Sí, Ara es posa com una espècie de llapis inalàmbric que fa la impressió i surt per un ordenador la pròtesi o l'aparell per al nen. Això és fantàstic. Si ho necessitem, és fantàstic. Però si ho podem prevenir...
Clar, i aquí seria la pregunta. Clar,
perquè
és a dir...
hem de pagar això i com que hem de pagar això, ja això no ho diem. No, a veure, podem fer les dues coses. Hi ha espai per tothom. Hem d'apropar perquè el benestar psicosocial, o sigui, tot
clar,
el que és
el
benestar de la persona...
Si entrem en aquesta consciència més gran de que hem de ser més preventius, de que ens hem de cuidar i fem aquestes visites amb vosaltres, a l'equip d'odontologia del CAP, en aquest cas amb l'Andrea, i fem aquestes visites preventives, entenc que això a la llarga ens estalviarà visites i diners?
Clar, l'objectiu és aquest, i també promover l'educació, per això fem les xerrades, no? Perquè jo vull que cada mare sigui com una espècie d'odontopediatra a casa, o sigui, donar pautes bàsiques que haurien de tenir a la primària o al col·legi, no? de coses, perquè tenia a cada casa una odontòloga, una mini-odontòloga pediàtrica del teu nadó, almenys, o del teu fill, o el que sigui. Uh-huh. La mare i el pare, perquè a partir dels 2 anys vull el pare. A l'odontopediatria, si tenim pare o alguna altra figura que no sigui la mare, perquè hi ha també un estudi científic que diuen que a partir dels 2 anys fins als 10 anys la higiene oral hauria de ser reforçada per altra figura que no sigui la mare.
Ah, sí? Per què?
Això me pregunten, està ara mateix, avui no t'he portat. M'ha vingut a la cap, però no t'he portat cap estudi.
No és per un tema de corresponsabilitat només, És per un tema d'estudi científic,
Està comprovat, però jo me van... O sigui, jo vaig estudiar al 90, o sigui que això ho porta molt d'anys.
D'acord.
I ho he portat aquí com regular. No, això és molt antic. Doncs si hi ha alguna altra figura que no sigui la mare, és molt més efectiu. La mare és com, diguéssim, odontopediatria, és com si haguéssim l'úter, l'alletament, la contenció, i la boca és, quan surten les dents, talla aquest alletament i apareix al món, el pare o altres figures, o sigui, altres, que no sigui l'úter i la mà. Doncs és també per protegir aquesta relació del fil amb la mare, no?
D'acord, que interessant, que interessant.
Sí. I és molt més efectiu. Sí, a més és molt més efectiu. Jo, en la meva experiència ho he comprovat, no? Perquè a vegades estudiem coses que diuen, després mirem l'experiència i diuen,
cosa,
no, això no,
Andrea,
però això, mira,
i,
això...
I no sé si et passa que quan arriben aquestes visites, moltes vegades també deu passar, no? De pares que demanem als fills que tinguin una cura vocal que potser ni els propis pares tenim amb nosaltres mateixos, no? I és allò de que hem de predicar una mica amb l'exemple, no? Entenc? És a dir, i no sé si això passa, és a dir, que al final... que està bé, no? Al final sempre vols que els fills ho facin millor que tu, però fins a quin punt també hi ha aquí, és a dir, generacions, diguem, més grans també hem de canviar una mica el concepte d'això, no? I donar-li la importància que realment té.
Sí, és veritat que com mares o pares és més fàcil per fets que per paraules, i per això justament comencem fent tot el que és parlant de nutrició i d'higiene oral i de cuidados de la salut oral abans de l'any, perquè bueno, està també escrit això, no? Que abans de l'any hi ha un creixement que es triplica des de l'úter fins a, o sigui, al voltant d'aquests 12 mesos, doncs totes les connexions neuronals es fan ahir, i si ja ho fem ahir és algo molt positiu, molt més positiu que donar-li xocolata o llaminadures.
Sí, sí, és que un dia portarem a l'Andrea a la secció de nutrició, perquè clar, està tan lligada a l'alimentació, però... a aquesta salut bucal i oral, està tan lligada, tan
sí,
lligada.
Sí, jo he posat una mica així més amb això, amb la meva experiència també a Catalunya. He treballat a pobles, a Catalunya sí? Central, a Granollers, i gent que mai s'havia raspallat no tenia càries.
Perquè o sigui, tenia una alimentació, diguem, més saludable,
clar.
No? Allunyada bàsicament dels sucres,
eren
no?
Eren pagesos que em consultaven, perquè sí que tenia malalties a la boca que no es poden prevenir,
sí?
Altres.
Per exemple, la periodontitis, la de les genives, es pot prevenir? És prevenible?
Sí, és prevenible, però no tant com la càries.
D'acord.
Hi ha més factors genètics, hereditaris,
d'acord.
Hi ha un component de la maloclusió, però si fem, jo sempre els dic, si fem bé la neteja, que és difícil fer-la bé sempre, doncs per això dic la nutrició, perquè com no fem sempre, dic, mira, si no és una
altra... Per compensar, no?
Però en aquest cas és més la neteja. En el cas de les genives és més la neteja. Si fem bé la neteja no hauríem de tenir... I també avís de risc com el tabac o l'alcohol. I això no... Quan tenim ja una predisposició genètica a patir aquesta malaltia, hi ha molta predisposició genètica i sí que la periodontitis afecta cardiovascular, diabetes, embarassades, sí que afecta.
Andrea, per acabar, ens has explicat com havíem de netejar la boqueta als nostres nadons. Eh?
El 19 de març a les 3 de la tarda. Exacte. I a les 5 de la tarda ho mirarem bé, farem un taller.
Prenguin nota, totes aquelles, i que tinguin bebès i que no tinguin bebès, tant fa, a les 3 de la tarda per dir a la població en general, a partir de les 5 embarassades, oi?
Sí.
L'atenció és més aviat per embarassades i que els hi donen tots aquests consells per quan estan embarassades i per quan ja tenen els seus bebès, perquè més embarassades la boca és una de les...
Sí, afecta.
Està molt afectada moltes vegades. Embarassades però, que ho passen molt malament amb la boca, eh?
Sí, però atenció, eh? Cada embaràs no perdem un dent. Això
no.
És un mito. Trencarem mitos, eh? El 19 de març trencarem mitos.
Doncs vinga, molt interessant. Prenguin nota, però jo volia aprofitar que ens queda res, 2 minutets, 3 minutets, que ens diguis com hem de fer una bona neteja. És a dir, com hem de netejar-nos bé les dents nosaltres? És a dir, una persona adulta, que es diu, no sempre ho fem bé, i has dit, ho compensem amb l'alimentació, no? Intentem, perquè no sempre no és fàcil fer una boca, una bona neteja.
Val. A veure com ho faig el gràfic a la ràdio.
Vinga, anem aquí, jo t'ajudo.
Bueno, a la boca, la dent, hem de pensar que els dents tenen 5 cares. Això ho saps o no?
No, 5 cares.
5 cares. 5 cares tenen, no? O sigui, tenim un cub que és 6,
sí.
Bueno, és com una espècie de cub, però no és un cub que té 5 cares.
Sí.
Doncs amb el raspall de dents raspallarem 3 cares.
D'acord.
Que és del voltant, donant tota una volta del cantó del llavi a dalt i a baix,
sí.
Donant tota una volta per dintre, per el cantó del paladar i de la llengua, a dalt i a baix,
sí.
Aquestes dues voltes, sisplau, en suavitat,
que vagin allà, no cal fer-nos sang, si surt sang una mica entenc que no passa res, però no cal anar a
això suaument, si teniu raspall elèctric, apagueu-lo i feu-lo amb la mà, suaument,
millor raspall manual?
Això...
És un altre debat, eh? Vinga, l'apartem per un altre dia.
Hem d'aconseguir raspall el que sigui, que es conservi la geniva de color rosa clara firme, pegada a la dent, a dalt com una M en lletra lligada, a baix com una U en lletra lligada,
sí.
I hem de conservar aquest dibuix. Mireu una foto de com és la boca sana i això s'ha de conservar. Una vegada que donem aquestes dues voltes de teixits tous de la geniva al cantó del llavi, a dalt i a baix, llengua i paladar, anem a raspallar amb força, molta força, tot el que mosseguem, tota la part dur, només, ahir sí, ens anem amb força i fem això de la publicitat i posem pa, bueno, fem tot ahir, bé, amb força, saquem la ràbia i això ho fem bé.
Per l'encantó on te mosseguem, eh? Per on te'n queda el menjar d'alguna
doncs
manera,
ja tenim
no?
Tenim tres cares fetes, ens queden dues. Les dues cares
que són
que quedes,
els laterals, no? La, els que contacten.
Sí, contacten els queixals i les dents entre si mateixos en un punt de contacte, que aquest punt de contacte s'ha de sortejar fent un zig-zag amb un fil dental, si ho tenim molt junts, si no també podem fer servir si tenim ponts fixes de porcelana o implants o el que sigui, irrigadors amb aigua, i si no tenim irrigadors amb una jeringa, qualsevol, ho tirem ahí aigua a pressió perquè es netegi tot entre dent i dent, que són dues cares més.
I entre totes les dents, eh? No només les dues d'aquí davant, no?
Hem d'arribar a darrere també. Sí, hem d'arribar a darrere també. Una cosa bona, si arriben a que els nostres fills no pateixin càrie fins als 21 anys,
sí.
Jo he llegit, que encara no ho sé, però estic mirant a la meva família d'amics, que es compleix bastant, perquè jo he dit ja als 90 i dic, mira, ja porto un temps dient-lo i mira, aquest no té càries. Si arribem fins als 21 anys sense càries, mai tindrem càries.
Va, d'acord.
Perquè jo... portem tota la immunitat de nadons.
Doncs vinga, és l'objectiu, eh? Que els nostres infants no arribin als 20-21 anys sense càries i així ens estalviarem disgustos, dolors i molts diners també. Perquè això també, escolta, és una sangria. La llengua l'hem de netejar?
El tramito, el tramito. Depèn. Del terç i mitjà cap en fora, traient la llengua al matí, amb dejú, i mirem el color, com està. Depèn, no sempre, perquè és una pell molt especial. A la boca tenim més de 10 tipus de pell. O sigui... És una especialitat
tant,
que
això
es diu...
Per tant, això de passar el raspall per damunt la llengua...
L'estomatologia és una especialitat dintre de l'odontologia. O sigui, tots sortim com odontòlogos i odontòlogos, però és com una dermatologia de la boca. Passar el raspall, no. Donem la volta, el cap del raspall té per darrere
part
com,
com
una part llisa amb puntets.
Sí.
Això és el que passem per la llengua. I si no, millor de tot, un raspador lingual, aquests de natural alguna qüestió natural, en dejú... Només amb aigua i després aneu a esmorzar. O sigui, no posem pasta, no poseu raspall, sisplau, i després prenem un cafè.
Mare meva, amb l'Andrea podríem fer una secció diària, trobo, eh? I descobriríem el món de la boca, que és un món que he après que està absolutament per descobrir. Andrea, un plaer, com sempre, tenir-te.
Ah, per mi també, Carola. Igualment,
gràcies.
Com vulguis, aquí soc.